things bad now, but trust me, them could get worse. Unless of course we come together and do something first. And all the mothers go and pray, cause it's gonna take a lot more than a politician to see the deal. So when the youths them need a bus, give them opportunity first. Cause if them sit down and a loss, then it not safe in on a bus. And the guns we used to rust, I go rise up from the dust. Police and soldiers have to duck. When them hear the guns a bust, will war a go on in a era. Men have no time for pain of that. Me a watch the youths and part the block. I rise the SK and the Glock. In a safe go a shop. Even pick me them a drop. Now tell me what we gonna do about that. A long time we did a one day. Say the youths them need for eat and food, and that alone can't calm them. They never listen when they mean shot at me. So well, here comes the something. When the thunder start rolling, get out of control. We got the something. When opportunity means to wait outside another bread a gate. And when the food not in your plate, you know your life you are gonna hit your.
Hola, bona tarda i bona rebella. Bona tarda a tots els nostres oïdors i seguidors. Tornem a la càrrega amb el nostre cinquè programa de ràdio de l'Agenda Mediateca. Tenim les nostres seccions ben carregades i molt interessants. No us mogueu, que comencem.
Say the youths them need to eat some food, or that alone can't calm them. Them never listen when them hear shot at Jason. Well, here comes the storm.
El programa d'avui contindrà les següents seccions. Records dels membres de la Mediateca, la presentació i entrevista a en Josep Lluís del Centre Memorial Democràtic, que ens parlarà de l'exposició En pot fet en guerra, notícies i el món d'en Pere.
Sin saber no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin querer no sé por qué.
Records dels membres de la Mediateca.
Este destino. Es que tu amor es un peligro, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido.
El mercat del Carmen fou el mercat de Barcelona, actualment desaparegut. L'espai on estava el mercat del Carmen era un testimoni del reflex dels canvis històrics, sociològics, econòmics i urbans. Aquest sector del barri del Raval, la finca delimitava amb els carrers Paracamps Nord, Ramon Berenguer el Vell Sud, la del Teatre Oest i del Cid Este. El mercat del Carmen va tancar portes definitivament l'any 2006 per falta de clientela. El solar on estava el mercat ara ocupa una plaça connectant amb els carrers que ja havia a banda i banda de l'edifici oficial. El record que tinc és una mica desagradable. Les olors eren repulsives i les prades del mercat no tenien prou neteja. També és cert que aquells temps estaven en plena postguerra.
Ahí es. Ahí es.
A l'Oca en Valla, cada any durant la festivitat del Corpus, la tradició de l'ou com balla s'instal·la a les claustres de la catedral. L'ou com balla és un costum que consisteix en fer ballar un ou dalt d'un brollidor que està damunt de la bassa. Es decora amb floretes, xireres vermelles. La catedral de Barcelona fou la primera en presentar l'ou com balla, almenys data de l'any 1636. Allà hi troben 13 oques, tantes com, segons la llegenda, anys tenia Santa Eulàlia, com va ser martiritzada.
Tu me matas, yo muero en tu labio rojo.
El Corpus Christi se celebra els primers dies de juny. La festivitat pot variar segons el calendari. Des de fa uns 4 o 5 anys, al barri del Raval es fan catifes de flors en alguns carrers pel Corpus i per Festa Major. També s'està començant a guarnir fonts amb sortidors per fer l'ou com balla. Si els voleu veure, busqueu el programa de festes de l'Ajuntament de Barcelona.cat, ou com balla, i on trobareu tots els brolladors de Barcelona que estan recuperant aquesta tradició. A part del seu caràcter religiós inicial, ha entrat a formar part d'una tradició fins al folclori de cultura popular.
Bona tarda. Aquí, al Centre Gimnàstic Barcelonès. L'any 1933, una colla de gent modesta, més algun empresari del Raval, van iniciar la recerca d'un local adequat al barri per fer activitats esportives, tal com gimnàstica, lluita grecorromana, atletisme, excursions per muntanya, etc. etc. Dos dels comissionats localitzaren uns baixos al carrer Joaquim Costa 24 quan un grup va anar a confirmar el seu interès per llogar l'espai, es van confondre de portal i van entrar al número 22. Dins van trobar tallers, al final dels quals hi havia un pati que repartia dos espais a dreta i a esquerra, escales que donaven accés a diferents tallers i indústries que ocupaven tot el perímetre de l'edifici interior, que envoltava el pati. Informats per un dels propietaris dels locals, es van assabentar que a l'últim pis de l'escala de la dreta hi havia un local buit que estava per llogar. Al cap d'uns mesos de treballar-hi de valent, condicionant l'espai per a la pràctica de l'esport, el vestuari i les dutxes, van inaugurar les instal·lacions de l'entitat en el mes de maig. La veu va córrer pel barri i l'èxit fou immediat. La incorporació de molts nouvinguts varen engrandir ràpidament el centre, que ocupant nous espais es va poder practicar noves disciplines. El CGB va aconseguir molts campions al llarg dels anys, campions de Catalunya i d'Espanya, inclòs els olímpics en grecorromana i atletisme. Varen destacar força esportistes en curses per muntanya i esquí, i també per grups es van aconseguir travesses de cims d'alta muntanya i descobriments d'avencs desconeguts. Igualment, en la disciplina de gimnàstica esportiva es van assolir campionats en diferents aparells. L'equip de gimnàstica acrobàtica fou rellevant amb les seves actuacions espectaculars a hospitals, escoles, inclús al camp de futbol del Futbol Club Barcelona als anys 50, situat aleshores a la travessera de les Corts, carrer de Numància. Els diferents directius i col·laboradors per la bona marxa de l'entitat la configuraven socis i practicants d'algun dels esports que es varen arribar a practicar. Dins de la web de Mediateca trobareu el vídeo d'en Víctor Herrando, un dels presidents i esportistes nat que, amb més de 90 anys, ens explica fets i anècdotes de l'entitat.
She had them big, thick lips like pillows underneath her cheeks. Oh, when she spoke, an avalanche rolled a mum from behind her teeth. But suddenly the carpet was pulled from underneath my feet. Oh, when I tried to get close, she just laughed and got beneath the sheet. She said no, 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 God.
Donem la benvinguda a Josep Lluís del Memorial Democràtic Patufet en Guerra. Podries presentar-te tu mateix?
Sí, hola. Bon tarda o bon dia a tothom. Em dic Josep Lluís Martín i, com ja deies tu mateixa, soc tècnic del Memorial Democràtic i doctor en Història Contemporània.
Ens pots explicar què és el Memorial Democràtic i quina és la finalitat?
Bé, el Memorial Democràtic és un organisme autònom a la Generalitat de Catalunya, però que depèn de la Generalitat de Catalunya, i que una de les seves missions és estudiar la història de Catalunya i també, evidentment, també del món, d'Espanya, de tot, no? Des de l'any 1931 a 1980. Dic de tot perquè en general és Catalunya, però evidentment tot ens toca i tot i estudiem tot, no? I per tant, fem una mica de tot.
Josep Lluís, què és el Patufet en Guerra?
El Patufet en Guerra és una exposició que tenim des del 19 de gener d'aquest any i que estarà fins al 31 d'agost també d'aquest any. Per tant, teniu encara 2 mesos per aprofitar-la a veure, que està molt a prop d'aquí, a 5 minuts caminant. I és una exposició que el que volem reflectir és aquest còmic, aquest TVO, entre cometes, que hi havia, que va néixer en 1904 i que acaba en 1938 amb el final de la Guerra Civil. No? I és una exposició que estem fent en aquests moments.
Per què aquesta exposició ara? És per algun motiu especial? Què voleu aconseguir amb aquesta mostra?
Doncs, a veure, la fem ara perquè molta gent ens deia que fèiem exposicions avorrides, que eren tristotes i que era d'història, no? I la gent no li agrada molt la història, tot i que en hauríem de saber més i potser no repetiríem certs errors que acostumem a fer com a societat en general. I vam dir, bueno, anem a fer una cosa més alegre, que tampoc no us vull desanimar, però tampoc és excessivament alegre. O sigui, us ho passareu bé, riureu, però quan sigueu conscients del que esteu veient i reflexioneu, direu, ostres, que dur, no? Perquè ens amaga, si per això en diem Patufet en Guerra, la il·lusió de la normalitat. És a dir, intentar, a través d'aquest patufet, el que intentava la publicació és que els nens, que és una publicació que anava per nens i per grans, no quedessin molt traumatitzats, no veiessin la realitat realment de la guerra, no? Llavors, vam fer per aquest motiu, per intentar fer un canvi bastant important en les exposicions que fèiem, i sobretot perquè encara estem aquests anys de la Guerra Civil, no? Vull dir, l'any 2016 vam començar aquest 80è aniversari, que no acabarà fins al 2019, i és una d'aquests temes que hem de tractar durant aquests anys. No? I la nostra finalitat, o el que volem aconseguir, és això, que el màxim de gent possible descobreixi el Patufet, que és una publicació que l'any que ve farà 80 anys que va desaparèixer, que la gent l'ha oblidat, i només hi ha molt poca gent gran que el recordin, no? I tornar doncs, a recuperar aquesta publicació i la gent que la va fer possible.
Molt bé. Ens pots explicar el paper dels col·laboradors dibuixants?
Sí, els dibuixants són importants i, per exemple, aquí hem destacat sobretot en Junceda, hem destacat en Cornet, en Llaveries, els germans Mallol, hi havia molts, no?, que feien aquests dibuixos, que eren dibuixants que no només es dedicaven al Patufet, sinó que es dedicaven a altres revistes i que es guanyaven la vida així, no? També hi ha un altre personatge important a destacar, que és el Folky Torres, que és l'home que escrivia, no?, i que tothom recordem el Folky Torres pels Pastorets, no? Ara que el desembre va fer 100 anys els Pastorets, doncs ell és l'ànima d'aquesta publicació, no? Llavors aquests col·laboradors doncs, el que feien és això, no?, dibuixar i fer transmetre doncs, aquests, sobretot moltes vegades, acudits, acudits i intentar doncs, això, fer riure, no?, en moments probablement tristots, de més durs, no?, de dictadures, guerres, perquè clar, com us deia abans, el Patufet no és només de la Guerra Civil, sinó que la nostra exposició sí, però el Patufet neix el 1904, per tant, el Patufet veu moltes coses. Quan arriba la Guerra Civil, el Patufet ja no és un nen, no és un Patufet petit, és un patufot, perquè ja té 32 anys, per tant, ja és un ganàpia. Llavors, ell ha viscut ja una dictadura de Primo de Rivera, aquesta la superarà, la que no superarà és el franquisme, però aquesta la podrà superar, sí que està bregat ja.
Molt bé. Has nombrat a Josep Maria Folch i Torra. Què relació té en aquesta publicació?
Bueno, com dèiem una mica, si ens dèiem abans, és l'alma mater, és l'home que sobretot fa els escrits, hi ha unes contes, amb més acudits hi ha contes, i en Folky Torres ens fa uns contes doncs que sobretot pels nanos, a vegades també pels grans, que veiem que ens equivoquem al dir que moltes vegades aquests còmics són per nens, i moltes vegades també són per grans, i els pares el compraven, i els avis els compraven, normalment els diumenges, que és quan sortien a passejar, perquè treballaven de dilluns a dissabte, i llavors sortien a passejar i compraven aquests. I en Folky Torres és l'home, és l'estandard, és l'home que tira endavant la revista. Evidentment, hi ha un senyor que paga, que és el Josep Begunyà, que és el senyor que paga, com tot, que és el que paga la revista i treu un benefici perquè els anirà molt bé, O sigui, els dic ara que els hi va... Hi ha èpoques que es publiquen 65.000 exemplars per número. O sigui, que venen moltíssim, O sigui, els hi va bé, els hi va bé.
Molt bé.
Segons els informes que tinc de la revista El Patufet, ens preguntem com va poder sobreviure en el temps de la guerra, tenint en compte que el català era un llenguatge que estava en desús per les autoritats del moment.
Bé, això és una, aquesta és una bona pregunta, O sigui, aquesta té és el milió, que es diu. Bé, a veure, durant la Guerra Civil el català no té molts problemes, Això també us ho haig de dir. Sí que té problemes a partir del 39. Però sí que hi ha una cosa interessant, que és que com pot sobreviure el Patufet quan, per exemple, molts dels seus dibuixants, o el mateix Folk i Torres, tenen una tendència conservadora. Són el que avui diríem d'una ideologia de dretes. Però s'ha d'especificar que són de dretes, però són gent d'ordre. I quan dic d'ordre vol dir que acceptaven els resultats que sortien. O sigui, no són colpistes. Ells no van anar mai a favor de Franco, no eren gent partidària de Macià ni de Companys, però si aquests són els presidents i el poble ho ha escollit, doncs cap problema. O sigui, acceptar una que hi havia, per tant, són gent d'ordre. És més, el Folk i Torres, si em permets ara fer un parèntesis, Folk i Torres té un fill que està al front, va a la batalla de l'Ebre, té 17-18 anys, i en un permís torna a casa seva i el fill no vol tornar, i no torna. En Folk i Torres, mireu si és d'ordre, que quan el té per allà a casa li dius, escolta, com és que no tornes? Diu, no, és que no vull tornar perquè estan matant molta gent a la batalla. I llavors el que fan, en Folk i Torres li diu, no, tu has d'anar al front. Sí, tu has d'anar a defensar el teu país o la teva república, el que vulguis, però has d'anar-hi. Bueno, penseu una cosa, un acte com el que va fer el seu fill, que es deia Jordi, moltes vegades era, bueno, acabaves amb un afusellament. I en Jordi s'ha afusellat. Sí, el seu pare, posat d'aquesta manera, el seu pare l'envia a la mort, per ser un home digne, perquè probablement, i ja ho dic ara, em mullo, ja no com a memorial, sinó em mullo, jo el meu fill no l'hagués tornat, perquè molta gent l'hagués amagat, i perquè, penseu una cosa, que a la batalla de l'Ebre, entre morts i ferits, d'un bàndol i l'altre, es van arribar a 110.000 persones. O sigui, imagineu-vos el que hauria de veure el fill d'en Folk i Torres. Llavors, clar, per això no volia tornar, perquè tenia molts números de caure mort. Llavors en Folk i Torres l'envia d'això, no? L'envia en el front i té aquesta situació. Com poden sobreviure? Per això, enllaçant com sobreviu la revista, no? Folk i Torres i els seus companys, o molts dels seus companys, podien ser assassinats o podien ser blanc de grups anarquistes, que odiaven tota aquesta burgesia, o gent que tenia aquestes professions liberals. Llavors, la pregunta és bona perquè ells el que van fer és sindicalitzar-se. Sí, van crear el sindicat del Patufet. Llavors, el Josep Begunyà, que és l'amo, i en Cornet, que és un dels dibuixants, sindicalitzen el Patufet, i quan arriben els anarquistes, diuen, bueno, això queda col·lectivitzat i això és nostre. Diu, no, nosaltres també som un sindicat com vosaltres. Llavors, salven la revista i poden treballar durant dos anys i mig, poden seguir treballant sense que no hi hagi cap problema ni cap ideologia, que cap ideologia es posi dintre la revista, perquè moltes vegades quedava col·lectivitzat i les ideologies entraven dintre les revistes i les publicacions. I el Patufet és una revista que no té cap problema i durant la guerra i es salva. El que no salva és en el franquisme. O sigui, l'últim patufet que surt és el del... Si no recordo malament, em sembla que és 24... o 14, 21 o 28 de desembre de 1938, sí, això sí, el desembre del 38 és l'últim Patufet que surt, i ja no sortirà mai més. Sabem que havia sortit un el 39, que va quedar mitges, però no va sortir, perquè hi ha un conte del Folk i Torres que està a la meitat. Diu, l'acabarem el proper número, però ja no va sortir el proper número. I el 38, sí. I llavors el Patufet, doncs, desapareix, i clar, amb el franquisme ja no apareix. Tot i així, i ja faig quasi bé... faig com una altra mena de introduir una altra cosa, que és que aquest patufet que desapareix i no tornarà a aparèixer mai més, va ser una eina fonamental, perquè on que es venia també estava en moltes cases, i va ser una eina fonamental perquè la gent aprengués català a casa seva.
Molt bé, molt bé. Com he dit i de quina manera va afectar les censures en tot això i com va poder esquivar-les?
Doncs una mica el que dèiem ara, no? O sigui, tot això que dèiem, o sigui, la censura de, o la repressió, possible repressió del 36, l'esquiva fent sindicalitzant-se, i d'aquesta manera no poden tocar companys seus de sindicat, i en el cas del franquisme no la supera. O sigui, simplement és que ja no va sortir, vull dir, està prohibit i no aconsegueix sortir. Sí que és veritat que algun... pot, alguns dels oients ens podrà dir, bueno, als anys 70 o als anys 60 van sortir Patufets, és veritat, eh? Sí, van sortir Patufets, però ja no tenien res a veure amb aquesta gent, eh? Potser sí que hi havia alguns dibuixants que sí, però ja no era el Patufet, ja. Si els veiéssiu, són diferents els Patufets dels anys d'abans, eh? Llavors, aquí sí que ja no el van poder superar, però en canvi, com us deia abans, és una gran eina, eh? És una gran eina perquè molta gent gran, doncs va aprendre el català a casa seva, perquè el tenia aquests, com que es venia molt bé, estava en moltes cases.
Molt bé.
Aquesta exposició és per tots els públics?
És per tothom, pot venir tothom. A més, tenim un servei pedagògic que ha fet uns... Hi ha uns dossiers, unes guies didàctiques que són sobretot més que res per professors, perquè nosaltres tenim alumnes que venen de qualsevol edat i venen i els fem tallers, o sigui que si algú està interessat pot venir a fer tallers i els hi farem perfectament. I en els nens més petits tenen un joc, que és un foli, que han d'anar trobant imatges que surten de l'exposició, els han d'anar trobant i han de marcar on estan col·locats. O sigui que a més jugaran. O sigui, els pares podran estar tranquils i veure l'exposició i els nens podran passar-s'ho bé i jugar per l'exposició.
Molt bé. A hores d'ara, com va l'assistència a l'exposició?
Bé, home, sempre ens agradaria que vingués molta més gent i tindre abarrotat el memorial, però va, és un... Va venint gent i és constant. Ara tenim sort que quan vam inaugurar, clar, inaugurar el gener, vam tenir uns quants cap de setmanes de pluja i negre, ja. I vam pensar, mare de Déu, amb el que ens ha costat aquesta exposició i no vindrà gent. Però ara sí, ara està venint gent, el sol fa que la gent surti a passejar i nosaltres que està tant l'exposició com el catàleg està anant molt bé. Vull dir, no el venem nosaltres, però les llibreries del voltant el venen i sabem que també s'està venent molt bé.
Molt bé.
Heu fet grups guiats i amb qui?
Sí, en tenim bastants. Normalment cada setmana en tenim dos, tres i fins i tot quatre. Jo mateix faig els grups guiats, jo mateix el faig perquè al ser ha hagut un comissari, però jo he sigut el coordinador i per tant hem anat mà a mà amb el comissari i jo mateix faig les visites guiades i fem tot grups guiats amb tota aquella gent que ens demani, que sigui un grup una mica nombrós, que hagin de dos o tres, no, però si ja som set o vuit o deu, sí que fem i demaneu hora al memorial i us atendrem, almenys ara el que queda és el juliol, durant aquest juliol, i us atendrem perfectament i us farem la visita guiada.
T'agradaria afegir alguna altra cosa?
Que vingueu al memorial, veniu al memorial, que aprofiteu això, aquest juliol i aquest agost, perquè al setembre comencem una nova i us queden dos mesos, aprofiteu aquests dos mesos per venir.
Nosaltres, si tot va bé, al juliol anirem.
Molt bé.
Està planificat ja.
Perfecte.
Doncs. Ja et direm.
Moltes gràcies per la teva participació i col·laboració en el nostre programa. Que vagi tot molt bé, Josep Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera.
Gràcies.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear.
Espai de notícies. La gentrificació de Raval. El procés de transformació de l'espai urbà està provocant un increment dels lloguers i vivendes. Això fa que les classes humils i populars, els residents del barri, l'abandonin i siguin desplaçats a espais més perifèrics. Aquest fenomen fa que el nou espai sigui ocupat per classes socials amb més capacitat econòmica que els permet pagar aquests increments de preus. Com es redueix el nombre de residents? A partir d'un envelliment de la població, ja sigui un desnonament per les condicions ruïnoses d'un edifici, per al termini d'un contracte de lloguer i per l'absència d'oferta de lloguers en la zona per als residents. Quan s'ha produït el desplaçament expulsió de la població, es revaloritza el preu del sòl a través de la rehabilitació de l'edifici o de la construcció de vivendes de nova planta. Aquesta expulsió de la població ha estat progressiva i ha anat unida a la impossibilitat per part dels joves originaris del barri de pagar una vivenda.
El recompte de persones sense llar que dormen als carrers de Barcelona registra un nombre de 1.026 persones. És penós. L'increment de les xifres posa de manifest la necessitat d'un marc que reguli i garanteixi el dret a l'habitatge. Un total de 998 voluntàries i voluntaris han participat en el recompte d'enguany, del 2017, que organitzen les 34 entitats que integren la xarxa d'atenció a persones sense llar. Repartits en 287 grups per tota la ciutat, els voluntaris han comptabilitzat 1.026 persones que dormen a la via pública. S'ha incrementat un 9% més. Hi ha 1.954 equipaments municipals, ve a ser un 2,4% més, i 415 en assentaments irregulars, que ve a ser un 8,3% més. El recompte organitzat per la xarxa, el XAPSLL, que és la xarxa d'atenció a persones sense llar, és una mesura de visualització i sensibilització de Cesellà que enguany s'ha reforçat amb l'elaboració d'una guia amb recomanacions sobre l'abordatge del fenomen. Sota el lema Podries ser tu. El repartiment per districtes a les persones comptabilitzades dormint a la via pública ha estat el següent. Són dades esfereïdores. Comencem per districtes. Ciutat Vella, 271 persones. Eixample, 210 persones. Sants-Montjuïc, 188 persones. Les Corts, 39 persones. Sarrià-Sant Gervasi, 59 persones. Gràcia, 29 persones. Horta-Guinardó, 45 persones. Nou Barris, 43 persones. Sant Andreu, 11 persones. I Sant Martí, 131 persones. Dels districtes, els que s'emporten el nombre més alt és Ciutat Vella i l'Eixample.
Tarda. Comença a l'espai El Món del Pere. O sigui que és bon dia, bona tarda i bon estiu a tothom. Primera pregunta. Allà qui la respon. Per què els peixos no tenen Facebook? Teniu 10 minuts per contestar. Possible resposta. Perquè no els agraden les xarxes. Bona aquesta, eh? Arriba el bon temps. A l'arribar al bon temps comencem a treure'ns abrics, bufandes i barrets de llana. Ja ens entren ganes de passejar, anar a caminar pel bosc, veure i fotografiar la natura. Teniu els arbres, els ocells, les plantes. Avui us recomano una adreça per poder identificar el nom del que fotografieu i posar-li nom a les fotografies que heu fet. Preneu bona nota, ho repetiré un sol cop. Ja. W baixa, W baixa, W baixa, fo, o, barcelona.cat/ca/coneix-el-zoo/la-nostra-flora-guia-botànica/.
Això va en primeres o en segones?
Això va perquè la gent pugui veure espais que té la web del zoo on poder identificar animals, arbres, flors, etc.
Seguirem el teu consell.
Així m'agrada. Us repeteixo l'adreça.
M'ho deixes repetir a mi?
Sí.
Vale. www.zoobarcelona.cat/ca/coneix-el-zoo/la-nostra-flora-guia-botànica/.
Carai, tu ho has après tu en dijous.
Ben memoritzat.
Molt bé. Continuo, perquè aquest programa veig que està molt amenitzat. Nou cant a l'alegria, que això és el que ens fa falta. Quina sort que hi ha gent que li agrada cantar. La música és com un amic que et dona la mà. Un tresor que s'ha de cuidar. Quina sort té el que li agrada cantar. Que us vagi molt bé l'estiu. Ens trobarem el mes de setembre. Fins aviat, macos i maques. Tothom, Pere.
Per avui ja ens acomiadem, però abans us volem recordar on estem situats, on ens podeu trobar i a horari. Estem ubicats al carrer dels Salvadors 6 Baixos. L'horari és dimecres i divendres de 4 a 6. Si vols col·laborar d'alguna manera, et direm com. Contacta amb nosaltres aquí, mediateca@rabalnet.org. Més informació la trobaràs a mediateca.rabalnet.org. Moltes gràcies, fins aviat i que gaudiu de molt bon estiu.
Adéu-siau.